Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a Frec de Llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de l'art, la cultura, la música, les lletres. Avui viatjarem de la mà de les aportacions que els nostres oients ens han fet arribar a través d'àudios i de missatges en l'apartat Parlar en temps de Covid. Recordeu que el vam estrenar la setmana passada amb molt bona acollida per part del públic. En aquests temps en el que es fan tan necessari donar-li veu a les paraules i poder sentir el confort de ser escoltats. Així que avui tornem amb noves aportacions dels nostres oients. Deixem que s'expressin amb veu pròpia. Som-hi! Comencem el programa d'avui amb tres qüestions referents al que estem vivint o hem viscut en aquests moments de pandèmia. Les preguntes que avui formulem són les següents. Com esteu vivint aquesta situació a gairebé un any de proclamar-se la pandèmia? Quin ha estat o és l'aprenentatge rebut en tot aquest temps? Creieu que s'està creant un excessiu alarmisme social? Els nostres oients ens han traslladat les respostes a aquestes preguntes i ens han dit això. La primera aportació ens l'ha fet Alexandra Pascual. Ell és el pare dels dos germans d'11 i 15 anys, Exeran i Àlex, que la setmana passada ens van fer arribar la seva opinió prou madura. Així que aquesta setmana comptem amb l'aportació del pare d'aquests dos nanos, Alexandre Pascual. Ell és joier, escriptor i dibuixant i ens ha respost a les tres preguntes. Escoltem-lo.
Molt bon dia, bona tarda, bona nit. Faré la introducció com va fer el meu fill gran en el programa anterior, del qual van sortir els meus dos fills, l'Alexandre i l'Axeran. Remarco això perquè jo sóc el pare i jo també em dic Alexandre Pascual. Ho deixo clar perquè no s'entengui que és el mateix noi. Avui parlaré sobre les preguntes que ha fet la Isabel Rivera i, bueno, donaré la meva humil opinió. En referència a com estem vivint aquesta situació, després de gairebé un any, la situació la més important és el tema econòmic. I en aquest sentit, el problema és que al treballar per Amèrica, les comandes no arriben, no hi ha suficients encàrrecs, i bueno, com que no es pot treballar, no era assalariat, sóc autònom, demanes ajudes i aquesta part ja la podria enllaçar amb la segona pregunta, que quin ha estat o és l'aprenentatge rebut? L'aprenentatge rebut és que per molt que hagis treballat al llarg de la teva vida, quan arriba un punt que et fa falta l'ajuda del teu estat, el teu govern, et posen traves per qualsevol lloc, t'ho venen molt bé les històries per internet, tota la informació, i has de tramitar aquí, tramitar allà, buscar-te, a fer-te el certificat digital, que per cert, vaig tindre que fer 120 quilòmetres per poder anar a un poble perdut per poder-me demanar el certificat digital, perdoneu, per poder després intentar fer algunes ajudes. La primera vegada que presento l'ajuda me la deneguen perquè l'any anterior havia tingut, segons ells, un nivell econòmic normal i passava del mínim. Revisant la documentació, torno a presentar. En fi, per molt que pugui ser una miqueta elevat al nivell econòmic d'anterior, si tens dos fills, un tens la custòdia, tens que pagar l'escola, tots els gastos quotidians de cada mes. De l'altre, jo tenia no tenia la custòdia compartida encara. Una vegada la vaig tindre, tampoc no veuen que hi ha més gastos econòmics. No, això no, no és, és molt fàcil vendre la moto cara al públic i per sortir per les notícies de que hem ampliat més ajudes, subsidis i tal. De què serveix si una vegada els vols sol·licitar, els demanes, ho tramites, t'ho deneguen una i una altra i una altra. Jo després de 4 vegades he acabat rebent l'ajuda que en principi a mi em pertanyia. Per tant, si ets una persona que treballes i t'has buscat la vida, has de ser molt persistent i encara que hi hagi una pandèmia, seguir picant moltes portes i sent molt capgros i estant part a diverses vegades contra el mateix mur, trencant-lo fins que al final acaben dient aquest home per pesat li acabem donant. Punto. Però hi ha molta, reconec que hi ha molta gent gran que voldria fer segons quin tipus de tràmits que per internet. Si gent, o jo anava a dir jove, però com que ja no ho soc, tinc 39 anys, si gent madura com jo, trobem aquests entrebancs per internet? Perquè presencialment també et posen de que pots anar presencialment, però una vegada tens la cita i vas en el centre, et diuen és que això ha sigut un error d'internet, d'informació, i no es pot vindre. O sigui, perds el matí per res. Però bueno, a lo que anava. Si la gent gran els hi fa falta ajudes o els hi fa falta coses, sincerament, pel govern, a l'Estat o a qui se li vulgui dir, les persones d'edat avançada sobren. I això és el que realment he après després de la pandèmia, que les persones grans sobren. Ara, podem tindre més polítics, més senadors i més històries que en molts països de la resta del món, però el que sí que també aquests no sobren, mai. I poden tindre molts milions per ells, igual que l'exèrcit. Però el que és el poble que realment manté amb aquests polítics, són aquests els que sobren. I el de l'estat d'alarmisme, si creieu que és... Pues, a veure, la pandèmia aquesta s'hauria acabat molt abans si molts irresponsables, moltes persones que són d'anar a bars, a veure partits de futbol, de fer les cerveses, d'anar amb els seus amics, d'anar a fer botellons o coses d'aquestes, adolescents, grans, de la meva edat o més. Jo no sé si aquestes persones, la seva educació inicial va ser la correcta. Sincerament crec que no, perquè, a veure, jo sóc diabètic i el que he tingut molt clar és, primer, que no vull agafar la pandèmia, no vull agafar el Covid, no vull passar-la a ningú de la meva família. I sincerament, jo quan tenia que esperar els meus fills que sortissin de l'escola o de l'institut, jo era una persona que quan anava al bar era per anar a fer el cafè per esperar-los. I ara el que puc fer és, com a molt, una de dos, o estar dins del cotxe amb les finestres pujades, o estar entremig dels cotxes aparcats mantenint distància de la cera, de la carretera, distància amb tothom. Si les persones que tenen dos dits de front fessin el mateix, s'acabaria tot això. I lo de l'estat d'alarmisme, jo crec que el deuen estar realitzant per les persones que són d'aquest tipus, que amb ells, com que veuen, o també hi ha alguns que diuen coronatimo, coronatimo. No, perdona, et diria paraules més fortes envers a tu o el teu comentari, el coronatimo. Si algun familiar teu tingués el coronavirus, realment no patiries, sinó ploraries i et desfaries per dins veient que la teva família s'està morint. Però com que amb aquests, per sort, no sé quina, no han agafat el coronavirus, veuen que és una cosa que com que no els he agafat, no existeix. Com que no és palpable, no els he agafat, no existeix. Doncs, senyors meus, per culpa de persones així, que poden ser asimptomàtics, ho han pogut passar i ho han transmès a altres persones que mantenen distàncies, els que fan les coses bé ho pateixen. Pateixen les conseqüències dels irresponsables. Com anar, per exemple, a comprar a algun centre d'alimentació. No diré noms. Però a certes hores del dia no pots entrar perquè sigui, perquè sembla que allò sigui al final de les comandes del mes en aquell centre alimentari. Perquè hi ha una cua. Bueno, hi ha una cua. Perdó, Quan hi ha dintre responsables que tenen dos dits de front, que són persones que almenys pensen, val? Fan que la gent s'esperi a fora mantenint un espai net a dintre del recinte. Però depenent de quins treballadors hi han, l'espai no importa. Per tant, la gent entra allò, ai, que em quedaré sense això, em quedaré sense allò, em quedaré sense això, que no podré comprar això, no podré comprar allò. A veure si pensem una vegada a la vida. Si no podem comprar un producte en concret, doncs mala sort, no ens morirem per no comprar aquell producte. El que sí que ens morirem serà per anar amb la pressa de no mantenir la distància, de no respectar la gent, no respectar els criteris i el civisme, i el que farem serà acabar ingressats o engabiats dintre una caixa de pi. Crec que l'estat d'alarmisme és per el que he dit, per les persones irresponsables, pels que podem ser conscients del que hi ha, encara que hem tingut la sort que cap dels nostres familiars l'ha patit, pensem en no agafar-la i, sobretot, en no contagiar-la a ningú més. Sento molt si m'he esplaiat massa amb els meus comentaris. Aquí acabo els comentaris i deixo espai pel següent tertulià. Moltes gràcies. Bon dia, bona tarda, bona nit a tots els que esteu escoltant i sobretot moltes gràcies a l'Isabel Rivera. Fins després, una abraçada a tots i sobretot us desitjo de tot cor que ningú es contagi.
Com hem pogut escoltar en paraules d'Àlex, realment ens trobem amb aquestes situacions de que les ajudes no arriben o arriben després de fer una carrera gegantesca. Certament que amb les noves tecnologies és complicat i més per la gent gran. Si ja ho és pels més joves, imagineu-vos pels més grans, com ens assenyala l'Àlex en el seu àudio. I sobre el tema dels productes del supermercat, ara em ve al cap una conversa que vaig tenir fa pocs dies sobre això i coincidíem en que estem massa ben acostumats. I de fet, és cert que volem tenir de tot en tot moment, cosa que no cal. Recordareu que anys enrere menjàvem allò que tocava, de temporada, i ho vèiem del tot normal. En fi, haurem de prendre consciència de moltes coses i entendre que en la senzillesa hi rau l'autenticitat. Moltes gràcies, Àlex, per fer-nos arribar el teu testimoni i des d'aquí doncs, el més sincer recolzament i espero que puguis obtenir aquestes ajudes el més aviat possible. El fill petit d'Àlex Pasqual, l'exaran, també hi ha volgut dir la seva i amablement ens ha respost a les tres preguntes. Escoltem-lo.
Hola, em dic Exeran Pasqual i tinc 11 anys i avui vull que les persones que m'estiguin escoltant escoltin com vaig viure durant tot aquest temps que ha començat la pandèmia, quin ha estat l'aprenentatge i si creiem que ens posen en alarmisme social. La primera pregunta que vull respondre és com vaig viure en la situació de confinament i des de que va començar la pandèmia fins ara. Al principi del confinament vam anar a la muntanya perquè no hi hagués molt de risc de Covid, que no n'hi havia, perquè a la ciutat vèiem que estava tot molt en risc, les persones es anaven fatal, molta gent es contagiava i cada vegada anava augmentant el risc i per TV3 escoltàvem i vèiem com les ciutats o com les comarques anaven augmentant de risc. La segona pregunta que vull contestar és quin ha estat o és l'aprenentatge rebut. Jo el que he après i la meva família ha après segurament és que les persones, no, a part de que no cuiden el món, no saben combatre els virus, no saben combatre el mal que pot haver en qualsevol moment i crec que, com seguim així, cada pandèmia o cada cosa que pugui succeir en aquests anys cosa que no m'agradaria. Sempre tenen que estar fent el mateix i amagant-nos del virus o del que succeeixi en el temps. La tercera pregunta que també vull respondre, si creiem que ens creen alarmisme social, jo el que penso és que els polítics, els metges, l'Oriol Mitjà, intenten donar alarmisme social perquè ens confinin moltes persones per baixar de risc fins que trobin la solució i vacunin el món. I jo crec que els polítics, etc., no escolten l'Oriol Mitjà, els científics, els metges, i crec que per culpa d'aquesta manera de no escoltar-los està augmentant el risc de contagiar cada vegada més persones i hi haurà més milions de persones que es contagiaran i tindran que estar confinats a casa sense tindre contacte amb la seva família ni amics. Jo dono gràcies a la Isabel Rivera un altre cop per deixar-me parlar i contestar preguntes perquè la gent escolti i pugui aprendre que s'ha de cuidar el món i s'ha d'evitar les pandèmies, etc. I només vull dir que si seguim així, intenteu fer el màxim possible per detindre aquesta pandèmia i tornar a tindre el món sa i estalvi, per tindre bones terres i per tindre molts, molts, moltíssims anys de viure. Dono gràcies i fins a la pròxima. I adeu.
Bé, Exaran, donar-te les gràcies a tu des d'aquí i dir-te que són sàvies les teves respostes. Ens encanta que els petits de la casa s'impliquin en aquestes iniciatives i més encara quan escoltem aquestes respostes tan assenyades i coherents. Gràcies als dos, pare i fill, per les vostres aportacions. Ha estat un plaer escoltar-vos i us espero en propers programes. Bé, i seguim parlant en temps de Covid i escoltant les aportacions dels nostres oients que aquesta setmana ens responen a com estan vivint la situació a gairebé un any de la pandèmia. També volem saber quin ha estat l'aprenentatge rebut en aquest temps i si creuen que s'està creant alarmisme social.
Bé, i ara escoltarem l'aportació de Conxita Jiménez. Ella és poeta, viu a Tarragona i té arrels tortosines. La Conxita ha estat en diverses ocasions com a convidada al programa de la Randa Vers a Frec de Llavi i sempre és un plaer escoltar-la. Ella ens diu...
Bé, respecte a com estic vivint la situació, bé, ha sigut doncs, també bastantes etapes, no? Bastant diferents i com una barreja de tot una mica, no? Tot allò que us he explicat a la poesia, aquella barreja entre por, entre angoixa, entre incertesa, tot això que és el que suposo que han viscut tots, no? Les temporades aquelles que ens ficaven esperança i ens deien que tot aniria bé i ens ho volíem prendre d'una manera positiva, han hagut temporades pues, que sí que hem tingut el baixón de veure que no podíem ser tan i tan positius, no? I clar, jo, per exemple, pues, ara mateix pues, fa un mes que no puc veure la meva família per això dels confinaments. He estat pues, durant llargues temporades sense veure la família, com l'etapa del confinament inicial que vam estar aquells 3 mesos, no? I bé, per un costat, tinc esta recança de no poder-la veure, però per l'altre costat també dono gràcies a que de moment tant ells com jo estem bé, de salut. I això, pues, ara, després del que ha passat, és el més important de tot, no? I bé, que inclús no només la meva família, sinó molta gent a la que estimo, pues, que estan bé, no? Perquè ja el cercle se va ampliant i te vas preocupant pues, de molta gent estimada, amics, familiars, gent coneguda, tant personalment com no personalment, no? I també et preocupen. I llavors això que preguntes sobre l'aprenentatge, doncs una de les coses seria aquesta, la de començar a valorar moltes coses que abans ja donàvem per sentat que eren nostres i que teníem dret, no? I que ara doncs, costa més disfrutar-les, no? I el que diem, no? Que antes donàvem per sentat que podíem moure'ns i agafar un tren o un autobús o el cotxe i anar-me'n de viatge i fer el que volguéssim i anar on anéssim, anar a fer un recital, tot això són coses que ara trobo a faltar, no? Però en canvi valoro molt doncs, en un moment donat tenir una oportunitat de fer una escapada per veure la família i veure els que estan bé, seguint totes les precaucions del món, no? I poder estar jo amb ells i disfrutar-ho. També trobo a faltar doncs, moltes de les coses que teníem abans, com poder fer un dinar en família o en amics i no tenir por de res, no? Però precisament per això el dia que ho poguéssim tornar a tenir ho valoraré i serà un aprenentatge doncs, també important, no? Com el fet de també saber valorar la solitud i aprofitar doncs, estos moments que tenim en què no tenim tantes interaccions socials doncs, per poder tenir més temps per nosaltres mateixos, per poder reflexionar, per poder escriure, per poder llegir. Bé, són coses que mentre tinguéssim la salut i mentre tinguéssim la vida i mentre tinguéssim la resta de familiars i persones estimades bé, dins de lo que és la situació que és prou crua, pues també se poden aprofitar. I després, pues, bé, també un altre dels aprenentatges que hem tingut que fer tots, no? És el de començar a ser una mica selectius en la informació rebuda i intentar canalitzar millor totes les situacions i els inputs que ens arriben. Perquè, i això és una seria com una resposta a la tercera pregunta, que també és prou complicada sobre la situació d'alarma social, no? Jo crec que, a veure, que la situació ja és prou complicada, no calia que la compliquessin més donant-nos informacions per totes bandes, perquè trobo que aquí ens han bombardejat en informació tant el que serien els mitjans habituals com altres mitjans, que és el problema que tenim de la comunicació virtual, no? que potser han donat informacions pues, que no eren les adequades, no? I llavors entre la informació oficial i la no oficial pues, han creat una situació de molta tensió que potser no calia crear. És a dir, no estic a favor de que s'amague informació, però que almenys aquesta informació que es doni sigui el més objectiva possible. I llavors, bé, si cal espantar a la gent i dir-los s'han de prendre aquestes mesures, doncs se prenen aquestes mesures. Però el que no està bé és que depenent de la situació político-social que hi hagi, doncs se prenguen unes mesures que són contradictòries, ens diguen una cosa blanc i després ens diguen que és negre, perquè tot això també crea molta incertesa i molta inseguretat. Llavors suposo que en resposta a mesures que potser no han sigut massa congruents, perquè igual veus mesures que eren molt restrictives i en canvi d'altres mesures que haguessin hagut de prendre, jo em pregunto, bé, per què no se fan més cribatges, per què aquesta famosa prova d'antígens que sembla que és més fàcil, no? Per què no la fan en més freqüència i a llocs on entri gent massivament? No sé, són moltes preguntes que em fem, no? Com per exemple tot el que ha passat en això de les eleccions. Clar, jo també entenc que això ha generat una contrarreacció de molta gent que s'ha ficat a negar el que és evident, perquè ara ja tenim prou elements com per a saber que sí que existeix una pandèmia. No és que ho diguin els mitjans, sinó que molta gent propera nostra, desgraciadament, ha passat aquesta malaltia, no? I llavors no podem negar que existeix això. I molta gent doncs, no pren les precaucions que hauria de prendre i ens fica en perill als altres. Però, clar, jo també crec que ha sigut una contrarreacció a moltes de les mesures que jo crec que han sigut una miqueta incongruents. I això ho sabem tots, que per un costat ens han ficat molta restricció i per l'altre costat no s'han preocupat pues, de mirar, per exemple, pues, trens, metros. Molta gent estem treballant en condicions que no són segures, No vull allargar-me en aquestes coses, no? Però tots sabem que això està passant, no? I no cal arribar més lluny. El que ha passat en aquestes eleccions, que s'han celebrat en pleno pic de la pandèmia i damunt, obligant a la gent a estar en unes meses en les que hauran d'estar en positius, que en teoria haurien d'estar confinats a casa, són coses que indueixen a que molta gent tingui una contrareacció a tot això. Que jo no estic d'acord perquè ens estem perjudicant tots, no? Però que ha sigut una conseqüència. Bé, no m'enrotllo més. Jo prefereixo expressar-me a través de l'art perquè es poden dir moltes coses que d'una manera conceptual és més difícil dir-les, no? Però bé, està bé poder tenir un espai per opinar. Moltes gràcies per donar-nos aquest espai, Isabel.
Bé, la Conxita ens fa arribar les seves inquietuds. Ens diu que ella creu que s'haurien de fer més proves d'antígens. També comenta que tot plegat ens fan ballar el cap, sobretot des de l'àmbit polític. Primer ens diuen blanc, després ens diuen negre. I el fet de que per què no es fan més cribatges, ens comenta també la Conxita. De fet, hi va haver una oient la setmana passada que també ens feia el mateix comentari. Bé, i seguim amb paraules de la Conxita. Ella comenta que s'expressa molt millor des de l'àmbit poètic. I abans d'escoltar una poesia que ens ha preparat, escoltarem unes aportacions més que ens fa i després sentirem en veu pròpia aquesta poesia que, com podreu escoltar, és una poesia colpidora, és sentida, és punyent. Bé, escoltem a la Conxita.
A mi em van enviar una aquarel·la molt bonica. La meva parella artística era una noia que se'n deia Dolors Molas i va pintar una esfera de color lila que tenia dins unes taques blanques horitzontals i estaven plenes, bueno, i estava plena d'unes bombolles o uns grànuls, alguns blavosos i d'altres de color blanc. Jo vaig trobar molt suggeridora aquesta imatge i de seguida me'n va evocar moltes més, no? Esta immensa esfera em va recordar el nostre lloc on nosaltres tenim per estimar, per expressar-nos, no? Que és la boca, com una immensa boca oberta, no? Que de fet és el que és d'on surt, no? La por, d'on surten aquests famosos aerosols, d'on surt la malaltia, no? I a la vegada el que ens tapen, el que ens censuren per a evitar que surti això, no? Em va evocar la lluna, em va evocar una immensa bola d'ambre on dins estan els insectes ofegats i fossilitzats. Em va evocar el capdell que forma una aranya quan està a punt de sortir, no? Em va evocar moltes coses, no? I esta mena de bombolles que tenia dins de color blanc o de color blavós m'evocava els aerosols famosos, no? Que tanta por ens fan, com si fossin una mena de grànuls que desprèn la nostra boca, no? Llavors vaig intentar, a través d'aquestes imatges tan dures, expressar la incertesa que ens ha provocat a tots la malaltia i el no saber si no serem nosaltres els que ens trobarem amb ella o algun dels nostres éssers estimats, no? L'angoixa que provoca tot això i bé, el dolor, no? Quan realment passa això i se'ns en va. De fet, és un poema dedicat a un tu poètic, no? En el que aquest tu és una de les víctimes de la Covid, no? Que se'ns està anant. Me va evocar moltes imatges, no? Com per exemple la sensació d'asfíxia. Em va recordar el món marí, els peixos, no? Quan els treuen de l'aigua i pensava en la sensació desagradable, no? Quan este peix està ofegant-se i no hi ha maneres de poder salvar-se, no? em va recordar la bombolla d'una xarxa, la bombolla d'una xarxa que podria ser perfectament la xarxa virtual en les que estem tancats, no? Aquesta bombolla de la que no podem sortir, de la que no podem relacionar-nos i que moltes vegades nosaltres voldríem sortir-nos. Que bé, per un costat, gràcies, no? de que estigui la xarxa i de que ens poguéssim relacionar a través del món virtual, no? que abans no haguéssim pogut, no? Però per l'altre costat també és com una mena de presó, no? I és el que he intentat expressar. S'ofega la llum dins de l'ambre quan te'n vas, com una taca blanca, lluny de mi, i sol sento les parets d'un núvol on es remouen els insectes. El grànul creixent d'una boca és l'últim que em queda de tu. Atrapat en el tel de l'asfíxia, es desgela l'insomni en un miratge obsè que escala les esferes i tu sures, com el vent del desert, com una aranya absorta en el capdell que fila la por. Mentrestant, la boca s'infla com un cercle, escup més grànuls i se li gelen les brànquies. La boca oculta com la lluna, filada amb la solitud, la boca enterbolida amb la incertesa, amb una quietud eixorca que li estanca les aurícules, la boca tibada com una immensa O, amaga l'altra cara. I les xarxes segueixen filant rere una mansa bombolla de vidre. Quan evoco el teu nom, el fil t'encercla, m'encercla. Immergits en un oceà neuràlgic sense alvèols, sense rumb, sense riba, amb les ramificacions somortes, la ciutat s'enfonsa i el món sencer remoreja com l'Atlàntida sota les brutes aigües abissals. Camino sobre la gran claveguera i no puc apropar-me a tu perquè els residus són el mur de contenció que ens endureix la pell. I gires en el magma del teu glob, en la nitidesa de l'angoixa, l'humor aquós que ens recobreix la boca, en el silenci d'un cràter mentre la lluna dorm com un peix. No despertis. Mentre tu dorms, aquella aranya estúpida ha seguit filant i ha tornat a estirar del fil perquè s'obri la claveguera i ens vomiti tota la fel inoculada en el seu ventre. No despertis, veuràs milers d'aranyes entreteixir els nostres taüts abans que es trenqui el fil. No despertis, dorm, la febre és dolça i jo segueixo respirant el teu ofec perdut en la superfície. El pes de la distància supura un ocell mort.
Uf, gràcies, Conxita, per aquest poema que ens ha deixat la pell de gallina. De fet, tal com diu ella en les seves paraules, és punyent i, efectivament, en una situació com aquesta les sensacions es magnifiquen i s'aboquen a través de la poesia. Ara em venen bé alguns versos com ara quan ha dit la boca oculta com la lluna, la boca tibada. Potser es referia doncs, a això, no? A que la boca està tancada per la mascareta, les xarxes que segueixen filant, camina sobre la gran claveguera, no despertis, diu ella, que l'aranya segueix filant, milers d'aranyes teixint els nostres taüts, que potser serien doncs, la gent que ha perdut la vida, no? I aquest final, quan diu el ves de la distància supura un ocell mort. És a dir, és un poema per ser escoltat més d'una vegada i per donar-li doncs, aquest sentit, no?, que ella li està donant en aquesta situació i que ella l'ha fet d'una manera colpidora i molt, molt intel·ligible, perquè si l'escoltes més d'una vegada, te'n dones compte de tot això, de tots aquestes metàfores que utilitza referint-se doncs, a tota aquesta situació. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Conxita, per aquest poema, que val a dir que l'art no s'apagui mai, que sempre hi hagi aquesta flama, que almenys l'art ens desperta i ens commou i ens transporta a mons de sensacions. Així que des d'aquí a tots i totes respirem aquest art. I seguim aquí en aquesta estona compartida amb tots vosaltres, Constantí Ràdio 97.9 de la FM, a la Randa Vers, a Frec de Llavi, en aquest especial parlar en temps de Covid, a través d'aquest fil conductor que és la ràdio, atensant les veus i oferint la paraula. Bé, i ara escoltarem l'aportació d'una bona amiga. Ella és la Cristina de la Cruz, és infermera de l'Hospital Pius de Valls i ens respon a les preguntes que hem formulat. Escoltem-la.
Hola, mira, contestando la primera pregunta de cómo vivo todo este año con el COVID, deciros pues que estoy muy cansada y que tengo ganas de que se acabe, aunque no parece que tenga fin. Y bueno, soy sanitaria y entonces pues es muy pesado trabajar con EPIs, ¿no? Ya que es cámbiate, descámbiate y bueno, trabajar con doble mascarilla, con las gafas, pues es muy... Y después yo trabajo con gente mayor, entonces claro, la tensión, ¿no? De pues evitar que no lo cojan, después cuando hay pues un posible COVID, pues hacer PCR y esperar al día siguiente a ver si que sean todos negativos, ¿no? Y bueno, y que se hace muy, muy pesado y que ya estoy cansada, como supongo que como la mayoría, ¿no? Después de lo que he aprendido, a valorar las cosas. Ahora, ¿no? Después de pasar un año, casi ni me acuerdo, ¿no? De cómo vivíamos antes, ¿no? Y decir, ostras, qué bien vivíamos, ¿no? Y sobre todo la libertad. Eso nos han quitado la libertad, ¿no? Sí, eso es lo que valoro más, ¿no? El poder tener libertad, el poder hacer lo que quieres, el poder quedar con tu gente. Eso es lo que valoro, ¿no? El quedar con la gente, ¿no? Y la libertad, sobre todo eso. Y después sí, a la alarma social, alarma, sí, y tanto. Es machaque continuo, ¿no? La tele es todo el día hablando de lo mismo y es machaque, machaque, machaque. Y sí, yo pienso que es que lo exageran. Y supongo que por un fin, supongo que es por la vacuna, ¿no? Que en un fin en que nos vacunemos. Y bueno, yo es que como no soy partidaria de esta vacuna, no tengo confianza. Entonces, pues bueno, veo mucho machaque psicológico, ¿no? Y sí, y lo hacen por un fin de que crear pánico para acabar con el fin de que la gente se vacune, ¿no? Y bueno. Esa es mi opinión.
Bé, i ara us recitaré un poema que vaig escriure just abans de la pandèmia. És un poema que sento molt proper perquè és una manera de dir que cal estar en el moment present, tot i que reconec que és bastant difícil per totes les distraccions que tenim des de fora i doncs no és fàcil. Però bé, jo crec que moltes vegades anem cap al passat o anem cap al futur, que és incert, i ens cal viure des del moment de l'ara i des d'aquest present, que de fet és el que tenim. Aquest present que anem fent mentre anem caminant pel moment de l'ara.
I el poema es titula Empremtes de present i diu així.
Una lleu boirina cobreix les teulades gèlides de la ciutat. Mentre camino, esquivo les esquerdes de les velles llambordes. L'aroma de la rosada matinal deixa empremta a la pell hivernal. És fàcil abstreure's quan impera el silenci, quan l'alè exhala quietud. Divago en pensaments. Els records travessen el llac de la memòria. Itinerants cerquen l'espai per tornar a reviure algun plaer. Un somrís a la comissura dels llavis em reafirma la presència d'un moment plaent. Enmig de la boira, un tramvia s'apropa. La fressa em distreu del propòsit. Torno sobre el meu pas. S'atura el tramvia. Hi ha mirades que es creuen, disperses, distants, absents. Emboliquen l'instant i, a pesar de la diversitat, totes elles perpetuen un espai de trànsit comú. S'allunya el tramvia. Torno a divagar en els pensaments recurrents. El futur no ha estat un d'ells per mi. Qui sap si van ser les absències que em van colpir i en un moment molt concret de la meva vida vaig decidir no preocupar-me'n. Vaig decidir que el futur s'anava formant mentre caminava pel present immediat. Que la frontera entre l'ara i el demà era efímera. Calia viure des de la presència, sense cap altra pretensió, sense fer volar coloms, sense anar més enllà d'aquest caminar que em sustenta. Bé, i seguim parlant en temps de Covid i pel que hem pogut anar escoltant dels nostres oients, podem observar com a tots i totes ens ha canviat la manera de viure, la manera de relacionar-nos. Així mateix, la majoria hem après a valorar el més preuat que tenim, la llibertat i el fet de poder relacionar-nos amb les nostres famílies i els amics que ara en aquests moments es veu mermat per aquesta situació. També hem escoltat sobre l'alarmisme social. Hi ha diversitat d'opinions. N'hi ha que creuen que l'alarmisme és degut a comportaments incívics d'alguns col·lectius. També hem escoltat que l'alarmisme podria ser fruit d'alguna cosa més, com ara les vacunes. També hem pogut observar que una sobreinformació que a voltes es crea pot desenvolupar una desinformació. I aquest fet també és un fet que tensiona les persones creant aquestes pors, així com també el fet de que ens arriben missatges incongruents. Ens diuen blanc un dia i negre el següent. Per un costat es fan confinaments municipals i per l'altra banda es fan unes eleccions en plena pandèmia, amb l'agravant de que hi poden anar a votar les persones malaltes de Covid. Són tants els missatges contradictoris que ens arriben que és normal trobar-nos en aquesta incertesa. Tot plegat un cúmul de despropòsits que esperem no s'allarguin massa en el temps i que ben aviat puguem tornar a viure com fèiem fa un any. Ara escoltarem l'aportació que ens fa Alba Civit. Ella és una estudiant de treball social i ens fa unes reflexions envers a la situació que es troben les persones degut a la Covid-19. Escoltem a Alba Civit.
Bon dia, em dic Alba i tinc 21 anys i estic estudiant la carrera de treball social. És per això que tota aquesta situació actual em porta a reflexionar com el tercer sector es veu afectat a causa de la Covid-19. I és que crec que parlo en nom de tots els estudiants quan afirmo que se'ns ha oblidat, des dels més infants fins als més universitaris. És que l'educació no presencial no et permet ni retenir ni assolir els coneixements necessaris de la mateixa manera o amb la mateixa facilitat que ho fas en una classe presencial. A més, tancar-nos a casa és molt mala opció, ja que com a éssers sociables que som i que ens estem desenvolupant, necessitem el contacte amb la gent, necessitem socialitzar, relacionar-nos i descobrir el nostre entorn al cap i a la fi. Al final, aquest tancament és contraproduent per la salut mental de tots nosaltres, ja que se'ns està exigint estar sempre per la feina. Perquè, vaja, com que se suposa que estem a casa, tenim tot el temps del món. Però això no és així. Estar tancat fa que un rendeixi menys, estigui més cansat, més mandrós, i tots aquests mals hàbits poden derivar a problemes psicològics severs, com depressions, ansietats, angoixes o fins i tot trastorns amb el menjar. Aquest àmbit no només el relacionaríem amb els estudiants, sinó que també tota la gent que faci teletreball i, per tant, hagi d'estar a casa. Aquesta pandèmia ens ha fet oblidar dels problemes reals de la societat. És a dir, com podem tancar a dones que viuen amb els seus agressors a casa? O com podem tancar persones que estan patint trastorns de conducta alimentària, on la seva teràpia justament és sortir de casa, intentar que no es tanquin, recuperar antigues amistats... També, per exemple, com hem permès tancar a casa potser persones amb disfuncions mentals o gent amb malalties greus que necessiten moure's perquè és part de la seva rehabilitació. O com hem deixat que els nostres infants es quedin a casa amb els seus agressors. Perquè, per molt que estigui invisibilitzat, el maltractament infantil existeix. És a dir, el tancament jo crec que acabarà passant factura perquè ens hem oblidat de que tots som éssers socials, que necessitem contacte amb els altres, crear vincles, socialitzar... I tota aquesta persona necessita estar entre i amb els seus iguals i estar amb els seus estimats. Però aquesta pandèmia no ens ha permès res de tot això i, a més, crec que s'han posat vides en risc. Sembla que actualment només puguis tenir doncs, la Covid-19, no? No pots tenir cap altra malaltia. Que si vas al CAP i no tens símptomes de la Covid, te fan tornar a casa perquè no consideren que siguis prioritari. Però com pot ser que el nostre sistema sanitari esculli què és prioritari o què no ho és en temes de la salut? Llavors, no s'ha de negar l'existència d'aquest. Però tampoc ens podem fer els cecs davant de tots els problemes socials que tenim, perquè llavors és quan ens estanquem. I un cop ens estanquem, hi ha una repercussió greu en tots els àmbits de la nostra vida. Ens afecten l'economia, ens afecten la felicitat, les nostres metes, el propi desenvolupament com a persones i doncs, la nostra prosperitat, no? I és que hem permès que aquest virus ens hagi fet oblidar d'allò que realment importa o allò que realment més importa, que són les persones. Les persones parlant d'elles en quant a individus que som i parlant de persones en quant a col·lectiu que som. Perquè, repeteixo, el contacte entre iguals és essencial. És essencial per tal d'evolucionar i per tal de prosperar. De prosperar com a individu i com a societat. Moltes gràcies per escoltar-me a tots.
Molt bones reflexions d'Alba Civit, estudiant. Ella la propera setmana ens ampliarà aquesta informació i ens obrirà les portes doncs, a aquesta problemàtica que estan patint aquestes persones que se senten vulnerables i que en aquests moments psicològicament doncs, els està afectant la situació de la Covid-19. Així que us convido a que la propera setmana escolteu el programa que tindrem noves aportacions d'Alba Civit. I ara us deixaré amb Pili Cugat i Carlos Loprian, que no podrien faltar en el nostre programa. Ells ja sabeu que venen de les Terres de l'Ebre. És una parella extraordinària que sempre ens deixen un bon sabor de boca amb les seves cançons. I avui ens tocarà la cançó, ens cantarà Sense temor, amb l'acompanyament de Carlos Loprian a la guitarra, la cantautora Pili Cugat. I us deixaré escoltar l'àudio que m'ha enviat precisament parlant-nos del significat d'aquesta cançó. Així que ara mateix us deixo amb Pili Cugat i Carlos Loprian. Escoltem-los.
Sense temor. Sense temor és una cançó que va sorgir a partir d'un poema que vaig escriure ja fa un temps, en un moment en el que necessitava dir-me a mi mateixa no tingues temor, tira cap endavant i no tingues temor. I quan Carlos li va posar música, se va convertir en una cançó que moltes vegades me tarareixo, moltes vegades quan la canto me la canto a mi mateixa i me dic precisament això, que la temor no serveix per a res i que la temor ens bloqueja i ens produeix pues, deixar de viure. Així que vivim, deixem a un costat les temors i canviem aquestes temors per alegria, alegria interior, responsabilitat, coherència, il·lusió, compartir. I segur que si deixem al costat aquestes temors, tota aquesta alegria la podrem transmetre a les persones que tenim al nostre voltant, inclús en temps de pandèmia, sense temor.
Fes de la il·lusió el teu camí, gaudeix cada instant i abraça'l fort, obre el teu cor de bat a bat, sempre el tindràs al teu costat. Et dibuixaré un cel ben blau i un immens jardí per a jugar, perquè la il·lusió guia el teu pas, sempre em tindràs al teu costat. Mai tingues temor d'un carrer massa fosc, surt a jugar, tu tens la llum. Si sents la temor que et frena el pas i massa soroll et fa callar, segueix caminant, descobriràs, sempre el tindràs al teu costat.
Gràcies, Pili Cugat i Carlos Luprián, per aquesta cançó Sense temor. Aquestes paraules que sempre ens arriben al cor. Moltíssimes gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Donar-vos les gràcies a tots per haver participat, per haver-nos donat la vostra opinió, per haver fet les vostres aportacions aquí a Constantí Ràdio, al programa de la Randa Vers, a Frec de Llavi, en aquest especial parlant temps de Covid, que tan necessari es fa i que, com diem cada setmana, donar-li veu a aquesta paraula que tots necessitem expressar, la paraula que ha de ser dita i expressada de la millor manera. Molt bé, jo m'acomiado i us espero la propera setmana. Recordar-vos que tindrem algunes aportacions que ens farà Alba Civit en relació al tema de la Covid-19, en com afecta a la part psicològica aquestes persones vulnerables que se senten defallides des de que hi ha tota aquesta situació. En parlarem la propera setmana amb Alba Civit i amb altres persones que vulguin participar i que ens vulguin fer arribar les seves aportacions, les seves experiències. Moltíssimes gràcies a tots per ser-hi sempre. M'acomiado del programa. Gràcies, Noelia Silvero, per acompanyar-me al control. Jo us espero aquí el proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi, en aquest especial parlant temps de Covid, a les 8 del vespre, com sempre, i a les 11 de la nit en redifusió. Us ha parlat Isabel Rivera i Carné. Fins llavors, sigueu feliços, cuideu-vos molt. Adeu-siau.
Hello, my love. And my love, goodbye. Here it is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all.